Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, ben trobats. Benvinguts un dia més a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. Avui dijous, 3 de febrer. Com sempre farem un repàs del que ha estat actualitat del dia d'avui, però abans rebi les salutacions de qui us parla. La Montse Rodríguez amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. I avui començarem parlant de la Societat Catalana de Pediatria, que reclama que les escoles tornin a la normalitat el mes de març. Els pediatres consideren que cal tractar la Covid com qualsevol altra infecció viral. Avui en parlarem amb la doctora Anna Gatell, que és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria. Sabíeu que les mascaretes han generat més de 87.000 tones de residus? L'OMS alerta que la xifra és molt major i recomana que es facin servir mascaretes reutilitzables. Aquests residus suposen un risc per la salut humana i també ambiental. En parlarem amb el director de l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat, l'Isaac Paraire. I l'Agència de Salut Pública vincula el poder adquisitiu amb més socis i risc de contagi. Diuen que la població més benestant té més possibilitats de sortir, d'anar als restaurants i de trobar-se amb d'altres. En parlarem amb la Carme Borrell, gerent de l'Agència de Salut Pública. I com sempre, abans de posar-nos mans a l'obra, el que farem ara a les 7 de la tarda i un minut és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens espera les properes hores. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya intervals ennuvolats al cel i aniran augmentant els núvols, quedant-se els ennuvolats i al final del dia no es descarten precipitacions al vessant nord del Pirineu amb la cota de neu que estarà a la Vall d'Aran sobre uns 1.200 metres. Al litoral sud de Girona també s'esperen núvols baixos i boires matinals. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran al Pirineu i pujaran lleugerament a la resta, amb gelades febles al Pirineu i al nord de Lleida i amb uns valors a les capitals de província que seran de 0 graus a Girona, de 2 a Lleida, de 8 a Tarragona i de 10 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes no canviaran gaire o baixaran lleugerament amb màximes de 19 graus a Girona, Lleida i a Tarragona i de 17 a Barcelona. Per últim, el vent serà del nord a l'Empordà i tindrem alguns intervals moderats, mentre que a Tarragona el vent serà del nord-oest i també tindrem alguns intervals moderats i a la resta el vent serà fluix i de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I ara ens posem en carretera. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. No és una tarda en general massa complicada en aquesta xarxa viària. Repassem algunes vies. L'autopista C33 sí que presenta problemes. Hi ha hagut un accident a la zona de Montcada, tocada al nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat d'entrada a Barcelona. I aquí sí que hi ha retencions. Almenys un parell de quilòmetres, 2-3 quilòmetres de retencions en aquesta C33 entre Montcada i aquest nus de la Trinitat. De fet, per volum de trànsit, també hi ha aturades els darrers 2-3 quilòmetres de la C58 en aquesta zona, sempre d'entrada a Barcelona. Autopista AP7. Aquí els vehicles s'aturen durant un parell de quilòmetres al tram de Barberà, en sentit sud, i a lateral de la PC de la B30 hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà, però en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I ara és moment de l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra, en la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Preocupació entre els professors per l'esborrany del nou currículum que està ultimant el govern.
Sí, un currículum que planteja, per exemple, avaluacions només a final de curs i no trimestrals i substituir els suspensos per assoliments en procés. Això s'ha d'afegir que a partir del proper curs, Educació vol exigir el nivell C2 de català per poder fer classes a Catalunya. Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, ens ha dit que ells ja han demostrat que tenen un bon nivell lingüístic. Demana que es mostri el mateix nivell d'exigència a la secundària i, sobretot, que els deixin treballar.
Potser que podrien exigir una miqueta més a l'ESO, de tot, vull dir, de matemàtiques, de català, de castellà, d'història, etcètera. Perquè, clar, estem en un sistema educatiu que amb suspensos resulta que tothom passarà de curs i tothom tindrà el títol i després es queixen concretament només que la gent no parli del català, però potser el primer que haurien de fer és que els professors se'ls deixés ensenyar.
El nou decret currículum potencia també l'autonomia de cada centre, que seran qui, en última instància, decidiran com apliquen la sentència del 25% de castellà en funció de la seva realitat.
En el darrer any, diversos grups criminals dedicats al tràfic de haixís s'han instal·lat a la província de Tarragona.
I, de fet, el Delta de l'Ebre és un dels punts on més s'ha notat aquesta presència amb el desembarcament de narcollanxes procedents del nord d'Àfrica. Aquestes bandes s'han instal·lat a Catalunya fugint de la pressió policial que es troben al sud d'Espanya. Això ha obligat a la Guàrdia Civil de Tarragona a incrementar els esforços, com explica el cap de la comandància, Jordi Berger.
S'han intervingut aquest any 2021 quatre narcollanxes a l'àmbit de Tarragona. Ha sigut aquest últim any és quan hem evidenciat, diguéssim, una presència d'organitzacions que estan utilitzant la costa de Tarragona per fer arribar haixís des del nord d'Àfrica.
En la majoria de casos, la droga, l'haixís, no es queda a Catalunya, sinó que va cap a Europa, on el benefici que poden obtenir els traficants és superior. L'operació Palica és la més gran que s'ha fet a Catalunya en els darrers 2 anys. S'han incautat 5 tones d'haixís i s'ha detingut a 9 persones. Disposaven d'un laboratori on tallaven la droga i la barrejaven amb altres substàncies per incrementar el pes i, per tant, els beneficis.
La reestructuració de la banca amb el tancament d'oficines i la digitalització de serveis està provocant, ho hem parlat en aquest programa, que moltes persones, sobretot gent gran, se senti marginada, Iolanda.
Sí, aquest col·lectiu se sent discriminat perquè no té accés a les noves tecnologies o bé no té prou coneixement. Són habituals les cues per accedir a una entitat bancària, una espera que sovint genera tensions i agressions verbals cap als treballadors. De fet, en les oficines amb més conflictivitat s'han contractat ja vigilants de seguretat. La nova fórmula d'oficines i de comissions bancàries no agraden a molts jubilats com a Leonardo.
Te obligan a cobrar la pensión por los bancos. Y además luego ahora te cobran 60 euros. ¿A santo de qué? Por guardar el dinero. ¿De qué dinero? ¿Qué tienen un guarda y ellos para guardar el dinero? Porque ahora todos los bancos te cobran 60 euros.
En el darrer any, Catalunya ha perdut 3.400 treballadors de la banca i molts municipis petits s'han quedat sense caixers. El personal de les oficines reconeix que amb la reestructuració ara fan més de comercials que no pas tasques de gestió i d'atenció al ciutadà.
I mentretant, al Parlament, Iolanda defensa mantenir l'acta de diputat de Pau Juvillà.
Sí, aquesta tarda s'ha aprovat en el ple el dictamen que va aprovar ahir la Comissió de l'Estatut del Diputat. Han votat a favor Esquerra, Junts i els Comuns. La CUP, en canvi, no ha votat i no ho ha fet en senyal de protesta perquè Juvillà no ha estat convocat en aquest ple. De fet, Borràs no ha acceptat una delegació del vot de Juvillà per evitar, ha dit, un conflicte d'interessos. Al final, no s'ha atrevit a desobeir. El que ha passat en les últimes hores al Parlament ho defineix molt bé Alicia Romero, diputada del PSC.
I són vostès aquí, en l'aparença, donant com a resultat un espectacle de veritat de baixa qualitat que no és creïble, que no es creu ningú. Mal guió, pitjors actors, pèssim escenari. El públic, sincerament, ja no se'l creu.
El dictamen i la seva aprovació al ple aquesta tarda es faran arribar a la Junta Electoral Central, que dona fins demà divendres perquè el Parlament retiri l'acta del diputat de la CUP.
La Fiscalia de Lleida ha denunciat a la residència Filella de Tremp per homicidi imprudent, tracte degradant i un delicte contra la seguretat a la feina.
En aquesta residència, recordem, van morir 64 dels 142 residents de Covid-19 entre el novembre i el desembre del 2020. 42 treballadors, més de la meitat, també es van contagiar. La Fiscalia apunta a la llavors directora del centre i a la responsable d'higiene sanitària. Segons la Fiscalia, es van produir disfuncions gravíssimes que haurien influït de manera decisiva en les morts.
La Policia Nacional ha detingut un home veí de Terrassa que es feia passar per vigilant de seguretat en diverses estacions de tren.
I ho feia amb un carnet professional falsificat. Ja l'havien detingut fa un any pel mateix motiu. Tot i que s'havia canviat el nom i el pentinat, la policia el va reconèixer. Però la versatilitat d'aquest home no s'acaba aquí. També l'havien detingut per fer-se passar per neurocirurgià i fins i tot el van arribar a contractar. Ens ho ha explicat la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Trinidad Gómez.
L'home havia estat detingut anteriorment fins a 2 vegades per fer-se passar per metge, neurocirurgià i infermer, sent contractat per una clínica de Barcelona i un hospital de Martorell en època de pandèmia, ingressant a la presó per aquests fets.
I els Mossos d'Esquadra han desmantellat al barri del Raval de Barcelona un pis que funcionava com a punt de venda de mòbils robats. Hi ha 3 detinguts, un d'ells menor. La policia va poder trobar aquest pis gràcies al localitzador dels dispositius arran de la denúncia de 3 joves que havien patit un robatori. Al pis, els Mossos d'Esquadra van trobar més de 120 terminals d'alta gamma.
Enhorabona als Mossos d'Esquadra i a la Policia Nacional. Més informació a través de cope.es. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I de l'actualitat del dia a l'actualitat esportiva del dia. Senyor Gil, bona tarda.
Bona tarda, Montse, companys, que no deixa de ser actualitat.
Efectivament,
efectivament.
I l'actualitat es diu AUA.
O el soci 143.282 del Futbol Club Barcelona, que ve a reforçar, és el jugador número 25 ara mateix de la plantilla professional del Futbol Club Barcelona, ve a reforçar el Barça de Xavi, ve a ficar gols, que és el que el Barça necessita, i l'han presentat aquest migdia al Camp Nou. Víctor Navarro.
I bona tarda, Montse. José Luis, ja sabem com dir-li. Ova o Aubameyang, que és el que ha dit Aubameyang a la seva presentació, que es pronuncia Ova i que li podem dir Ova, així que així li direm i ja queda clar que ahir teníem pues aquesta.
No és una cançó, eh? No és una cançó d'Eurovisió, eh? No.
Aubameyang.
La presentació ha començat amb aquest carnet de soci evidentment per la polèmica que hi havia sobretot les últimes setmanes quan ja sortia el nom d'Aubameyang com a possible nou del Barça en substitució d'Álvaro Morata, perquè en el seu dia Aubameyang va dir a una zona mixta al Santiago Bernabéu en Champions que el seu avi li havia promès al seu avi jugar al Real Madrid. Avui li han preguntat, ell ha dit que no, que el seu avi era de l'Atlético de Madrid, que era una cosa que va dir, però bueno, ha intentat sortir del pas. També ha entrat el president del Barça dient que el seu pare ha vingut molts anys al Camp Nou a veure el Barça, però després ha dit que el confonia amb Seedorf, el jugador del Milan, així que la cosa ha quedat una mica així estranya. Tothom ha marxat de l'auditori, la sensació que Aubameyang i la família d'Aubameyang era del Real Madrid, però ha quedat així el punt graciós d'aquesta presentació. Recordeu que arriba Ova fins al 2025, però el 2023 poden rescindir el contracte si així ho consideren tant el Barça com el jugador. Té una clàusula de 100 milions d'euros, porta el 25, com deies, Gil, ve a marcar molts gols, li han preguntat per una xifra de gols per marcar els propers 6 mesos, però ha dit que ve a marcar molts gols, que no s'atreveix a donar cap xifra i que jugarà de nou. És el que han acordat tant ell com Xavi Hernández. Si vol, el pot utilitzar d'extrem, però bé, ha jugat de nou. També se li ha preguntat, evidentment, pel seu gran amic al vestidor, Ousmane Dembélé, sobre el seu cas, i Aubameyang deixa clar que el que vol és el millor per les dues parts, per Dembélé i pel Futbol Club Barcelona.
Al entreno se está entrenando muy bien y la única cosa, como amigo de Ousmane, espero que él y el club van a encontrar una solución. Como jugador, claro que es un jugador fantástico y claro, pero lo que he dicho antes, espero que encuentren una solución. Eso no puedo decidir yo. Entonces, solo te puedo decir eso.
Té bona veu, eh?
Sí. Que n'és de quirúrgic, eh, el Víctor Navarro, perquè ell ha posat polèmica on jo hagués posat hemeroteca i fonoteca, que per això estan. Però bueno, què més ha donat de si l'acte, Víctor?
Bueno, doncs, qui ha parlat estava també el president Joan Laporta, també Jordi Cruyff. Primer se li ha preguntat al president Joan Laporta per Haaland, aprofitant que tenia al costat també a un jugador que havia estat al Borussia Dortmund. El president Joan Laporta i Jordi Cruyff han dit que estan treballant per el mercat d'estiu, no han volgut donar més detalls, que el proper que ve són les renovacions de Gavi Araujo, és el que ha explicat Jordi Cruyff, és el següent que s'ha d'afrontar a Can Barça i a les oficines del Camp Nou. També se li ha preguntat al president del Barça sobre Alfons Goday, el ja exvicepresident primer de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que ha reconegut que han acceptat aquesta renúncia després que diverses marques, diverses empreses amenacessin el Futbol Club Barcelona amb sortir de les seves col·laboracions amb la Fundació si no marxava Goday després del seu tuit polèmic sobre Rafa Nadal. Per cert, ha dit Laporta que tant de bo Rafa Nadal fos del Barça, però que li perdonen que sigui del Real Madrid i que l'admiren com a tenista. I també li han preguntat al president del Barça si ha tingut de tot la presentació. Sí, avui sí. Amb més protagonisme pel jugador. Després de 4 compareixences ja aquesta setmana de Joan Laporta, el protagonista ha estat Aubameyang, per primera vegada passant per damunt del president. I per últim li han preguntat a Joan Laporta si seria un fracàs si en les incorporacions que ha fet aquest mercat d'hivern no es classifiquen per la Champions. Joan Laporta ha dit que no, que l'objectiu és la Lliga, guanyar la Lliga.
Bueno. Nuestro objetivo sigue siendo luchar por la Liga. Después ya veremos qué resultado hacemos. Pero nosaltres el que volem és guanyar la Lliga i si és possible, la Eurolliga. Tenim partit molt important contra el Nàpols el dia 17. I vaja, els objectius estan clars.
També avui hem conegut, l'equip tenia festa, que Clement Lenguet pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra, és baixa. Recordeu que tant ell com Samuel Umtiti i Eric García no hi seran pel partit contra l'Atlético de Madrid, així que entre Piqué Araujo i Òscar Mingueza, Xavi haurà de fer aquesta defensa i haurà d'escollir els centrals pel partit de diumenge contra l'Atlético de Madrid. Ja torna la Lliga i en principi, segons el Barça i la Conselleria de Salut, amb 100% de públic.
Molt bé, gràcies, Víctor. Bona
gràcies,
tarda.
Gràcies, que vagi bé.
Tant no sabem qui jugarà de central davant l'Atlético de Madrid. El Poble avui, al nostre compte de Twitter, @esportscope, li hem preguntat qui ha de ser el davanter centre del Barça. Opció més votada, evidentment l'última en arribar, Pierre-Emerick Aubameyang, Ova, com sigui, 67,9% de suport.
Escolti'm, i a l'Espanyol, per què David López crida la calma? Què passa?
Perquè és un capità, perquè és una veu autoritzada al vestidor i perquè aquest Espanyol viu una realitat aritmètica a la classificació i una altra realitat paral·lela en el tema anímic. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, parella, evidentment, i perquè ha passat passada de premsa. El primer capità de l'Espanyol ha decidit avui que fos David López el que donés la cara a 3 dies del partit, jo no diria que decisiu, però té important de dilluns a Sant Mamés davant l'Atlètic Club de Marcelino. Un David López que parla de moltes coses, de no cometre els errors en defensa que l'han condemnat les darreres setmanes. Suport absolut a Vicente Moreno. L'escoltem i us explico.
Treballar el partit del Bilbao, que és un partit important, corregir els errors que estem cometent últimament, que a principi de Lliga doncs, no ens passaven. Per exemple, tancar la porteria, estem encaixant masses gols. Ara mateix són moments complicats, però a part d'això jo el veig tranquil i el veig convençut. I ho dic aquí, ho diré mil vegades, ell sap que el vestidor té plena confiança en ell i el seu cos tècnic, i a partir d'aquí jo crec que no hi ha cap problema. Ell ho ha demostrat mil vegades, és un grandíssim entrenador, i ja et dic, tant de bo estigui aquí molt de temps, i nosaltres li donarem una mà en tot el que puguem.
Diu David López que quasi està al 100% després d'haver esperat una lesió i una operació a un dels seus genolls, un David López que està doncs a punt per jugar, i també ho estan Gulley i Leandro Cabrera, que després del seu passeig per mig món per jugar amb les seves seleccions, ja han tornat avui als entrenaments. Demà més feina, demà parlarà també un futbolista a través dels mitjans del club, cap de setmana de feina, Vicente Moreno, i dilluns cap a Bilbao.
Gràcies, Quique, adeu.
Gràcies, que vagi bé. La pregunta d'avui de l'Espanyol, senyor Gil?
Què és millor per l'Espanyol? Que passi avui a Sant Mamés. Que l'Atlètic de Bilbao es classifiqui per semifinals de la Copa del Rei? O que quedi eliminat a peus del Madrid des de les 8 tiempo de juego. Doncs opció més votada, 72,2%, que l'Atlètic de Bilbao sigui l'equip que passi ronda.
Senyor Gil, gràcies i fins demà, que vagi bé.
Fins demà, companys, adeu.
Adeu-siau. I nosaltres a les 7 i 17 minuts a la Linterna Cope Catalunya i Andorra el que farem és una petita pausa, bona pausa per parlar d'aquí un moment amb els pediatres.
La Linterna
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones fiscales y en la refinación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Rebajas, rebajas en Hipoyogán. Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas. Bajas precios aún más bajos en Hipoyagán. Estantería 5 estantes, 47 euros. Edredón nórdico 1,50 por 2,20, 22,95 euros. Extraordinaria alfombra de 2 metros por 1,80, modelo Dorme, 39 euros. Gran exposición. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas.
Hipoyagán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en hipoyagán.com.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
Bona tarda i 19 minuts, i arriba el moment de saludar a la doctora Anna Gatell, presidenta de la Societat Catalana de Pediatria. Bona tarda.
Bona tarda.
Vostès estan acaparant molts titulars aquests dies, perquè crec que a partir de dilluns hi ha coses que canvien en el tema de les escoles, quan parlem de nens, no?
Doncs sí, estem contents perquè la nostra petició, que vam entrar al Departament de Salut i Educació justament el dilluns al matí, ha donat els seus fills de manera molt, molt, molt ràpida i estem realment molt, molt contents. Ens hem posat a disposició del departament per poder assessorar i consensuar aquesta retirada progressiva de les mesures de control de la pandèmia en els centres escolars, perquè ja ha arribat el moment, no, de que els últims indicadors i les dades epidemiològiques, doncs així ens ho diuen, ja que estan molt consolidades cap a la baixa, i que en la darrera setmana ja sabem, doncs, que s'han suprimit la major part de mesures,
sí,
que es van establir en la sisena onada. Aquests factors, doncs, són els factors que ens han fet decidir, juntament també amb l'evidència que tenim de tot el seguiment clínic que estem fent amb els nostres nens, que les manifestacions de la variant Omicron són molt lleus, que la major part dels casos es presenta de manera asimptomàtica, i que juntament amb la immunitat adquirida que tenen, no, el col·lectiu pediàtric,
sí,
doncs això apunta que hem de començar a prendre aquestes mesures de relaxament de les mesures en els centres escolars. Sí.
Quan parlem d'eliminar les quarantenes, doctora, imagino que és que no tenia cap sentit que confinem milers d'alumnes que probablement estiguin sans, no?
Bé, abans que res, també voldria comentar que en el seu moment les mesures han sigut unes mesures molt efectives, o sigui, no és que no hagin servit per res,
sí,
al contrari, són unes mesures de control que van estar molt ben executades per part de tota la part educativa, tots els centres escolars van estar molt, molt, molt atents en la posada en marxa de tot això, i gràcies a que s'han fet d'una manera exquisita, doncs realment la pandèmia, doncs, també s'ha pogut controlar en els centres escolars, malgrat,
sí,
que aquesta variant, no, tan contagiosa, doncs ha fet una explosió en el col·lectiu que bueno, que major part no estaven vacunats, com hem vist, no?
Uh-huh.
Vull dir que en el seu moment sí que han sigut mesures efectives, però hores d'ara, no, una mica justificant amb el que abans et comentava,
sí,
sí que ja pensàvem, doncs, que era el moment òptim, el moment adequat per començar aquesta nova fase de la pandèmia, no? Per finalitzar una mica totes aquestes mesures tan restrictives. Sí.
Mm-hmm. Estem parlant també de la retirada de la mascareta al pati i dels grups bombolla, sí?
Sí? Sí, això segurament és el que, com veieu, és el que més potser ens costarà i més costarà argumentar i buscar literatura i recerca en aquest sentit, però sí que hi ha alguns estudis que apunten que els nens a les franges de 6-7 anys amb mascareta s'han contagiat igual que els més petits, els d'infantil, que no en porten. Llavors, en principi estem buscant, no, una mica aquestes evidències per poder tirar endavant aquesta proposta, començant també de manera esglaonada, o sigui, començaríem les propostes, doncs, a fer-ho amb els espais de l'aire lliure, evidentment, doncs, els entorns de pati, escolar, etc., i després, sí, anar fent les propostes, doncs, en ambients més tancats, com puguin ser les aules, i segurament, doncs, per franges etàries, no?, també, per franges d'edat.
Doctora, els pediatres alerteu que les escoles, pràcticament, fins ara, no s'hi han introduït canvis des del setembre del 2020, i que aquestes mesures estaven tenint un impacte en la salut emocional i el desenvolupament dels més petits. Assegureu que els estudis ja alerten aquestes dificultats d'aprenentatge?
Bé, això sí, hi ha alguns estudis que alerten en aquest sentit, que si es perllonguen, no, les mesures restrictives de confinaments, d'aïllament, o inclús no se sap ben encara a nivell de l'ús de les mascaretes, doncs sí que podrien repercutir, doncs, de manera negativa en el desenvolupament global dels infants i dels joves, sobretot en els àmbits de les edats més petits, en temes d'aprenentatge, en temes de vincle amb el desenvolupament psicomotriu,
sí,
en patrons, per exemple, doncs, apresos, no?, que Ja sabeu que les rutines és una de les coses que els nens utilitzen de manera més evident per poder establir els aprenentatges de manera correcta. I amb els joves, amb els adolescents, doncs, amb el tema de la sociabilitat, no? Que aquestes situacions més de restricció i d'aïllament fan que no puguin tindre contacte amb iguals, no puguin tindre intercanvi d'experiències, quan sabem que això és tan important pel seu creixement personal. I també aquestes mesures, no, d'aïllament, sobretot de tipus domiciliari, el que fan és que no tinguem accés a aquella població més vulnerable, no, per diversos motius, però, per exemple, els joves amb uns antecedents ja psicopatològics que al començament de la pandèmia, no, abans del març del 2020, ja portàvem als centres d'atenció primària, no? Doncs són nois i noies que hem deixat de visitar habitualment, no? Els hem perdut una mica el control, i això també ens neguiteja molt, perquè ja heu vist que hi ha hagut un increment, no, de trastorns de salut mental en general.
Cert, sí.
I perdem l'oportunitat de fer un bon seguiment en aquest sentit. Uh-huh. I també que el personal docent pugui fer un bon seguiment d'aquests casos, per suposat.
Li volia preguntar sobre el tema del que parlava ahir la doctora Cabezas, la secretària de Salut Pública. Parlant sobre el tema de la vacunació, deia que Catalunya continua a la cua pel que fa a la vacunació pediàtrica, que només el 41% dels nens entre 5 i 11 anys han rebut almenys una dosi de la vacuna. Per què creu que està passant això?
Bé, això pot ser degut a diversos factors, no? Jo a mi se m'ocorre, bueno, crec que un dels motius més importants és perquè a Catalunya, doncs, hi ha molta població, no, d'aquesta edat, per tant això també necessita una infraestructura, una logística molt important. La logística per muntar tota aquesta campanya vacunal, doncs també ja sabem que hi ha hagut molt de contagi, no, amb personal sanitari, això per una banda. Els mateixos nens sabem que s'han infectat molt, gairebé un de cada quatre nens ha estat infectat en aquesta sisena onada,
sí.
Doncs que no han pogut anar-se a vacunar i que s'han d'esperar 8 setmanes per rebre aquesta vacunació. Això són números comptats. Els que s'han tingut que quarantenar i han tingut que anul·lar un punt de visió, no? Totes les cites que sí. Tenien per la vacuna. També són nens que no han pogut acudir a la seva cita, vacunal. I també, si ho mirem en proporció, doncs, també és més lògic pensar que en comunitats a nivell nacional més petites, no? O que dèiem de la logística i sí. L'infraestructura, és molt més fàcil de poder organitzar.
Uh-huh.
Ara, aquests són els motius que...
Molt bé. Ara, això és el que li preguntava entorn als nens entre 5 i 11 anys, però ahir llegia que Pfizer ja ha demanat autorització a l'Agència dels Medicaments dels Estats Units per vacunar els nens entre 6 mesos i 5 anys.
Bueno, s'ha d'anar, evidentment, s'ha d'anar escalant això i s'ha d'anar baixant per franges d'edat, no? Per veure una mica tota l'efectivitat en seguretat de la vacuna. Mm. És una idea. Bueno, està molt bé, s'ha de treballar en aquesta línia.
Doctora Anna Gatell, abans de dir-li adeu, d'acomiadar-la, m'agradaria que vostè, com a presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, enviés un missatge de tranquil·litat a aquells pares que veuran que a partir de dilluns les coses canvien a les escoles. Què els hi podria dir perquè vagin tranquils i que no passa absolutament res?
Doncs bé, arribat a aquest punt no hem de tindre por, que és normal, és lògic que tinguin certa recança en aquest sentit, però que hem de tractar la infecció del coronavirus dins de l'entorn escolar com la resta de viratges que sempre hem fet. O sigui, quan un nen, doncs, no es troba bé i té uns signes de malaltia infecciosa, doncs es queda a casa, roman a casa, es posa en contacte amb el seu equip de pediatria i, doncs, rep l'assessorament que toca, o senzillament la família el tracta com sempre ho ha tractat, i quan ja fa 24 hores que es troba bé, doncs el nen pot tornar a l'escola una altra vegada. O sigui que han de perdre la por, que s'entén que durant aquests 22 mesos, doncs, hem estat molt proteccionistes i era normal que també ho fossin, perquè no sabíem l'abast, no, de tot això, però ara, gràcies, doncs, a tota la investigació, a tota la recerca que es fa, doncs ja veiem, no, i tot aquest seguiment epidemiològic i clínic que es fa dels casos, veiem que la malaltia amb els nens és lleu, és asimptomàtica, i que si la població, sobretot l'entorn, està vacunada i amb la tercera dosi, també fa, doncs, que si hi ha una viràcis a casa, doncs als adults la repercussió és molt més inferior i no hi ha problema de malaltia greu en aquests contagis.
Doncs ha quedat claríssim, doctora Anna Gatell, presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, per haver estat amb nosaltres, per les seves paraules i per donar aquesta tranquil·litat als pares i mares que ara mateix ens escolten i que dilluns comencen a haver-hi aquests canvis. Doctora, gràcies i bona feina.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Salut. 7:28 PM. Ahora tengo una buena noticia de Iberdrola por ti y por el planeta. ¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa?
Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular, y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí. No lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años con este tipo de medicina y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseña las pruebas. Si no las tiene, las pedimos. Me enseña las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no. Pero después, generalmente, yo soy pesimista. Generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70. Y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí, y dicen, no, yo quiero el doctor Los Tertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh, y él decide sin ningún compromiso si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias. La Organització Mundial de la Salut recomana que es facin servir mascaretes reutilitzables. Alerta que la pandèmia ha generat desenes de milers de tones de residus sanitaris que també suposen un risc per la salut humana i ambiental. Atenció, perquè calculen que entre març del 2020 i el novembre del 2021 s'han generat 87.000 tones de residus. La xifra, però, és molt més alta, perquè l'informe només ha tingut en compte el material que s'ha comprat a través de les Nacions Unides i, per tant, no es compten les mascaretes que els ciutadans han adquirit, per exemple, a les farmàcies. Avui en parlem amb el director de l'Agència de Residus de Catalunya, que és el senyor Isaac Pereira. Senyor Pereira, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, i vosaltres?
Ens hem quedat una mica astorats perquè estem parlant d'unes xifres molt altes de residus que tenen a veure amb el tema sanitari, com per exemple mascaretes. És difícil gestionar aquest tipus de residus, Isaac?
Sí, però sobretot ho és més si atenem o no atenem a la nostra pròpia responsabilitat. És a dir, entre totes i tots ho podem fer més fàcil. O sigui, és evident que amb la situació de pandèmia i amb una resposta que s'havia de donar a les necessitats mèdiques, necessitem aquesta protecció i aquests elements de protecció.
Sí.
Amb més temps i tot, segur que s'hauria pogut treballar amb materials reciclables o el que fos, però en tot cas és evident que en una situació d'emergència doncs hi ha aquests EPIs i aquests elements.
Sí.
Llavors, si segueixen tot el conducte, acaben a abocador incineradora, però fins i tot també és greu que quan vas pel carrer o això, en veus per terra,
sí.
Sigui volguda o no volgudament, a vegades també és no volgudament. I per tant, el que, com diu l'OMS, l'important és elements reutilitzables que puguis utilitzar més d'una vegada almenys.
Uh-huh. Imagino també, Isaac, que investigar noves tecnologies que permetin tractar i reciclar aquests residus també seria important i necessari.
Sí, de fet, el que hem de fer és extrapolar-ho també amb totes les coses, no? Amb tots els productes que es posen al mercat, amb tot, no? La feina de la prevenció primer i la reutilització també, no? I en el cas de material sanitari, també, i és important doncs, seguir treballant-hi i gestionar-ho bé.
S'ha fet prou pedagogia d'on llançar tot aquest material quirúrgic? Ja no dic als hospitals, sinó dic a nivell usuari. Jo, per exemple, em poso la mascareta i dic, la vaig a llançar. On la llenço, Isaac?
Segurament mai és prou la pedagogia que fem, però per això també agraïm espais com aquest en què se'n pugui parlar. En les mascaretes, doncs això, sí, són, depèn del material que siguin, però en la seva immensa majoria són elements de rebuig i per tant han d'anar al rebuig si fa el contenidor verd o porta a porta el dia que toca el rebuig, no? Que és un element de rebuig. És important, per exemple, ara, ja fa mesos que es poden fer els tests d'antígens a casa,
sí.
També separar bé els materials amb el que estan fets aquest test. Una mica és aplicar amb aquests elements el mateix que fem amb el residu en general, no? Doncs si tens la caixa de cartró, doncs això va al cartró. Si és de plàstic, doncs el que li toca. I igual el test, l'aparell petit, allò va al rebuig. No és orgànic ni és una altra cosa, és rebuig.
Uh-huh. Quan es parla de fer servir mascaretes reutilitzables, estem parlant de mascaretes que llancem i que després aquest material torna de nou al mercat i torna a ser reutilitzable per fer mascaretes, és això?
No, bàsicament és mascaretes que tu puguis rentar o que puguis utilitzar més d'una vegada, depèn del material que estigui fet. Les que són de només un sol ús són les que, evidentment, doncs, genera amb més quantitat i, per tant, més dificultós de gestionar després.
Uh-huh.
Per tant, és millor les que puguis utilitzar més d'una vegada, que puguin ser rentades o això, utilitzades 5-6 cops, depèn de la del que et diuen que puc que pugui ser.
Isaac, mira que hem fet feina per evitar que la gent, amb el tema del plàstic, el tema de les tovalloletes, aquelles de rentar el culet dels nens,
sí.
S'ha fet molta pedagogia. De fet, és veritat que es nota que la gent està bastant més conscienciada. Només faltava que arribessin ara les mascaretes.
Efectivament, però ens mirarem des del cantó positiu i utilitzarem també la pandèmia per visualitzar la necessitat de gestionar bé els residus. I, per tant, amb això que es veu tant ara, amb aquests elements, com parlàvem de mascaretes o diferents EPIs o diferents, tot el generat per la pandèmia, l'important és com ho gestionem i, sobretot, el millor residu que tenim és el que no es produeix. I si això ho apliques en tots els àmbits de la vida, tindrem molt de guanyat. Uh-huh. I sí que estem millor que temps enrere, però encara tenim molt camí per recórrer i, per tant, seguirem treballant-ho des del punt de vista del consum, des del punt de vista de la producció, des de tots els àmbits, des del punt de vista de la recollida, amb els ajuntaments del país. Bé, jo crec que estic optimista i, malgrat tot, segur que anirem a millor.
Jo veig molt important, Isaac, la pedagogia que fan els col·legis. He vist nens petits, fills d'amigues meves o d'amics meus, que ja de ben petits coneixen perfectament quin és el contenidor, què ha d'anar a cada contenidor. Estan molt conscienciats.
Absolutament, és molt important el paper de l'escola a la societat en general. També és veritat que no hem de posar tot el pes a l'escola, i per tant nosaltres també ens dirigim, no, a altres segments de la societat, perquè és importantíssim. I no només anem canviant de paradigma, perquè comentaves, no, que els nens i nenes saben a quin contenidor va,
sí.
Però, per exemple, no sé, els meus nebots poc han conegut els contenidors, perquè el sistema de recollida del poble on viuen, en aquest cas Prats de Lluçanès, és un porta a porta. Per tant, ells ja aprenen i pugen i creixen amb quin és el dia en què han de deixar davant la porta a casa seva el residu que toca.
Molt bé. Bueno, doncs, ha estat superimportant. I important també aquesta conversa que hem tingut, perquè òbviament estem parlant de que les mascaretes han generat més de 87.000 tones de residus, i això sense comptar la de les farmàcies. Per què no s'han comptat les de les farmàcies?
Suposo que deuen tenir el sistema de comptabilització, això és l'OMS, i per tant no desconec el motiu per què és això.
Bueno, tant de bo, si aquesta entrevista serveix perquè algú se'n recordi i no llenci la mascareta al terra, al carrer, benvinguda sigui aquesta conversa amb tu, Isaac Peraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya. Gràcies i bona feina.
I la repetim tantes vegades com faci falta. Moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé. Merci.
Adéu.
7:40 PM. Seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías Prats. ¿Será la presentadora Mónica Carrillo? ¿Será nuestro queridísimo Juanma Castaño? ¿O será el humorista y showman Carlos Latre? ¿O un señor? Un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagar lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 91-7700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I ara aquí a la Linterna COPE parlarem de Covid amb l'Agència de Salut Pública, que vincula el poder adquisitiu amb més oci i més risc de contagi.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Adquisitiu vol dir més soci, més risc de contagi de Covid. És una de les explicacions o conclusions que ha tret l'Agència de Salut Pública, que vincula aquest poder acquisitiu, com dèiem, amb més soci i més risc de contagi. En parlem amb la gerent de l'Agència de Salut Pública, la senyora Carme Borrell. Senyora Borrell, bona tarda.
Bona tarda.
Fins i tot les desigualtats en salut i els seus determinants en general fan també que es noti en malalties com aquesta de la Covid, no?, en aquesta pandèmia.
Sí, de fet, des del començament de la pandèmia i sobretot a les primeres onades vam veure molt clarament com hi havia aquest patró per nivell socioeconòmic, igual que amb la major part de les malalties.
Certament.
De manera que les persones de menor nivell socioeconòmic tenien doncs unes incidències més elevades de Covid-19.
El fet de tenir, òbviament, de viure depèn a quin barri, no?, i depèn del teu estatus social, pots sortir, anar a restaurants, trobar-te amb gent, cosa que els que no tenen calés no poden fer.
A veure, anem a mirar, no sé si volíeu parlar d'aquesta sisena onada o volíeu parlar de les anteriors, perquè aquest és un patró que ha canviat per onades, també.
Sí.
O sigui, les primeres onades, que hi va haver tot el confinament a l'any 2020,
sí,
evidentment les possibilitats de confinar-se no eren les mateixes per tothom. Hi havia persones, les persones normalment més benestants, tenen més possibilitats de quedar-se en una casa gran, de teletreballar, per tant, de poder marcar unes distàncies d'una forma més important, no? Que en aquell moment no hi havia vacunes, en aquell moment les distàncies i era important. A les persones de classe treballadora, les menys benestants, el que els hi passava és que havien de sortir molt més de casa, treballadores de supermercats, evidentment, vull dir, persones que estan en la construcció, etc. Tenen menys possibilitats de treballar des de casa i, a més, viuen en barris en què els habitatges són molt més petits. I, per tant, a sobre, quan estàs al domicili, si hi ha una persona malalta, no tens possibilitat de fer doncs, els aïllaments. Tot això va passar durant les primeres onades, sobretot.
Sí.
Clar, ara estem a la sisena onada.
Què ha canviat?
La sisena onada és diferent. Una mica també volia assenyalar-ho, no?, sobretot al començament d'aquesta sisena onada, no? La sisena onada és un moment en què tothom està vacunat, o no tothom, però tenim percentatges molt alts de vacunació, crec que estem sobre el 85% de persones que ja tenen dues dosis a Barcelona, per tant, tenim un percentatge molt alt de població vacunada, i al mateix temps ja no és les restriccions del principi, hi ha restriccions però moltes menys. Això és què ens pot passar? Pues una mica el que es comenta, que les persones més benestants, a lo millor, tenen més possibilitats, és una hipòtesi, de sortir més,
sí,
de relacionar-se més, d'anar més a restaurants, d'anar més al teatre, al cinema... Per tant, el sortir més i el relacionar-te més pues, també és un risc per agafar la infecció. Però al mateix temps, aquesta onada ens hem trobat que podem fer-nos les proves d'antígens.
Correcte.
I les proves d'antígens ara són molt barates, o més barates.
Sí.
No són gratuïtes, eh?
Certa.
Valen, si no m'equivoco, 2,9 o
exacte,
així.
Sí.
Però abans eren més cares. Per tant, una prova, si és més cara, qui se la fa? Pues qui té més capacitat de pagament.
Correcte.
Per tant, el que pot arribar a passar és que el que estem veient, en realitat, és la gent que s'està fent més proves, perquè si et fas més proves, més possibilitat de sortir positiu. I en aquest sentit, aquesta sisena onada, hem vist durant moltes setmanes com la gent de barris més benestants tenia unes incidències més altes. Però el nostre dubte és, eren realment més altes o era que es feien més proves? I això és el que no sabem. No podem contestar.
O
és una hipòtesi.
Possiblement, senyora Borrell, gent d'altres barris menys benestants, potser es feien la prova i com han de treballar i han de sortir cap endavant, potser potser no deien que tenien la Covid.
Això també pot ser. Seria una altra hipòtesi. Una és que es facin menys proves, i la, perquè pensem que les proves no només se l'han fet la gent que es troba malament, també se l'han fet contactes.
Sí, sí.
I pot ser que siguis un contacte que no tens cap símptoma, et fas la prova i et surt positiva. Ah. Pues sí, a un altre, en el cas de que una persona ha de treballar, diu, si no tinc cap símptoma, per què me l'haig de fer?
Correcte.
I juguen aquí tots aquests factors, no?, que no són tan fàcils, la necessitat de treballar, l'accés a la prova, el fet de tenir o no tenir símptomes, tots aquests temes s'han de tenir en compte. I per això és el que aquesta onada és una mica, en aquest sentit, és diferent de les altres.
Clar, tot el que vostè ho deia l'altre dia, senyora Borrell, deia vostè que tot el que impliqui pagar és una barrera. S'hauria d'haver fet que els testos, no sé, opino, un preu assequible, perquè tothom pogués dir, mira, és un euro, paguem un euro. Però, clar, s'han arribat a pagar 15 euros, 14, 10, fins a que el govern al final ha dit, mira, doncs ara 3. Però ho ha fet just quan la pandèmia ja estava de baixada, no?
Sí, sí, no, jo estic, amb això estic d'acord. Ara també vull remarcar que des de la salut pública els testos està bé, però els testos tampoc és la solució. Perquè és allò que per Nadal semblava, bé, ens trobem, fem-nos el test, si surt negatiu, trobem-se. Atenció! El test pot sortir falsament negatiu.
Sí.
I n'hi ha que surten bastants falsament negatius. Per tant, nosaltres el simple que diem és distàncies, mascaretes, no? Ventilació, o sigui, totes aquestes mesures de prevenció no les podem oblidar. I amb els testos, una mica s'ha creat com una falsa seguretat.
Senyora Borrell, salut i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona tarda.
Adéu, adéu.
La linterna de COPE Cataluña y Andorra. Echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, ¿eh? Y ahora, cuando empezamos ya a recuperarnos, los precios de todo, pues, ¿qué ha pasado? Que se han disparado, incluso el de tus seguros. Pero tú lo tienes muy fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Compruébalo tú mismo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de running Adidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 €. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Llevamos un par de días que hace un sol magnífico, cantan los pajarillos, y eso, doctora Torrejón, del Centro Médico y Estética Starbene, eso nos hace pensar en la ropa de primavera-verano, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Verdaderamente es un tiempo primaveral, y entonces incluso yo ya veo gente, alguna por la calle, que está ya como con ropa de primavera, ¿no? Digo, mira qué gana tenemos.
Oye, los que no deben tener muchas ganas, doctora Torrejón, son aquellos que tienen un exceso de peso, quieren perder esos kilos y no saben cómo hacerlo. Y al final ya piden ayuda a cualquiera. Le dicen, oye, ¿qué puedo hacer? ¿A quién hay que pedir ayuda? ¿Cómo se ayuda?
Pues mira, en primer lugar lo que hay que hacer es no sentirse mal por reconocer que se necesita ayuda, ¿vale? Son muchísimas las personas que a nosotros nos llegan que han tenido muchos intentos de pérdida de peso, pero la mayor parte de las veces por ellos mismos, ¿no? Es decir, porque te recomiendan una dieta o ves en una revista una dieta o tú mismo te pones a reducir, ¿no? Y estas personas lo que normalmente me cuentan es que, en primer lugar, no han llegado a conseguir toda la pérdida de peso que querían, han tirado antes la toalla y, además, que les costaba mucho trabajo, que les costaba muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando uno ya ha hecho varios intentos de este tipo y ve realmente dónde está la dificultad, lo que hay que hacer es decir, vamos a ver, yo hasta ahora lo he intentado solo, no lo consigo y ahora necesito ayuda. Entonces, lo primero es reconocer la necesidad de ayuda para la pérdida de peso. Sí que es verdad que a lo mejor 4 o 5 kilos, bueno, pues no estarían tan justificados. Sí. También en función de dónde se acumula la grasa. Pero bueno, si queremos, a partir ya de 10-12 kilos, que se nos hace muy cuesta arriba la pérdida de peso, ahí es necesario alguien que acompañe al paciente en la trayectoria, en el viaje, para que llegue al final con el objetivo alcanzado y además con algo muy importante, es hacerlo de una manera que luego esos kilos no se recuperen fácilmente.
Claro.
Porque la mayor parte de las personas viven continuamente en un tío vivo, ¿no? En un sube y baja, bajo, subo, no hay una velocidad de crucero permanente, ¿no? O regular. Entonces, esa ayuda, como tú decías, ¿a quién pedimos ayuda? Bueno, claro, pues mucho cuidado con a quién pedimos ayuda. En primer lugar, si tenemos que pedir ayuda, que sea a un médico, ¿vale? Buscar un facultativo, buscar un profesional que tenga conocimiento, que tenga especialización, que sepa lo que hace, ¿no? O que domine, mejor dicho, lo que hace. Esto es fundamental. No ponerse en manos de nutricionistas que no se sabe qué tipo de curso han hecho, con todo mi respeto a los nutricionistas, porque los hay muy buenos, ¿vale? Y con estudios muy importantes, pero en otros casos no es así. No ponerse en manos de una tiendecita que te dan cuatro consejos para la alimentación y una serie de productos naturales. Perder peso debe ser para mejorar nuestros niveles de salud desde el día uno. Si voy a disminuir la salud, no me merece la pena perder peso, ¿vale? Y entonces, dicho esto, a la búsqueda de un facultativo, buscar un facultativo que ayude, yo voy a decir cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es reducir el esfuerzo que tiene que hacer el paciente. Por eso nuestros pacientes dicen, jolín, no me ha costado tanto trabajo como me ha costado en otras ocasiones.
Claro.
Al mismo tiempo, ayudar a que se pierda la grasa donde más se necesita, que esto es algo fundamental y primordial, porque si no nos desmejoramos de cara, Montse.
Claro, que ya cada vez estás como enfermo, tienes cara rara.
Claro, es decir, pierdes 5, 6, 7 kilos, empiezas a perderlo sobre todo de la cara y todo el mundo te dice, uy, no pierdas más, ¿no? Y a lo mejor te quedan todavía 15 por perder.
Claro.
Entonces, nosotros hacemos que esa pérdida sea de la grasa localizada y además dos cosas muy importantes. El tejido no se descuelga. Yo ayer veía un señor que con los procesos de subida y bajada de peso que había hecho por su cuenta tenía una relajación en el abdomen brutal, que esto hace que no nos sentimos bien cuando nos miramos al espejo o cuando vas a la playa y te pones en bañador o en bikini,
claro,
¿no? Y luego hacer que ese resultado sea duradero. Para conseguir todo eso se necesita ayuda, es la que nosotros damos a nuestros pacientes y es con esa ayuda con lo que hacemos que el paciente verdaderamente consiga unos objetivos muy, muy, muy duraderos en el tiempo.
Y por eso siempre lo decimos, la primera visita es totalmente informativa, podéis preguntarle a la doctora Torrejón lo que queráis, ella os va a decir su punto de vista y a partir de ahí, si queréis empezar el camino juntos, pues la doctora Torrejón y todas las profesionales que con ella trabajan estarán encantados de atenderte. Marcar ese teléfono que es el 93-414-3631, 93-414-3631 y están en la calle Muntaner 252, el Centro Médico Estético Starbene. Importantísima esa primera visita para hablar, para comentar, dudas, lo que queráis, pero sobre todo, como decía la doctora, siempre en buenas manos, como las de la doctora Torrejón.
Gracias.
Doctora, gracias, un abrazo.
Un saludo, buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, jo crec que avui ens mereixem acabar el programa marxant a sopar a la Lubina Restaurante en el carrer Viladomat 257, basado en la cocina mediterrània y que presta especial atención a los pescados y mariscos y te ofrece un espacio ideal para que disfrutes de reuniones de negocios, de comidas familiares, de una cena romántica en un ambiente tranquilo y agradable. Llama ya al restaurante La Lubina, 93-430-0333, 93-430-0333, calle Viladomat 257. Que acabo de passar una feliç tarda nit i ara us deixo amb Àngel Expósito i su linterna. Una salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Fins demà. Adéu-siau. Ja serà divendres. Que bé, que bé. Fins demà.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba, tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats, tan necessària com alimentar-se cada dia. L'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
Rebajas, rebajas en Hipoyogán. Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Colchón matrimonio de viscoisoelástica modelo Tilos, 204 euros. Gran exposición.